Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem ja a l'especial que dediquem als 50 anys que es complissin en aquest 2017 l'inici de les emissions de COPE a la província de Castelló, 1967-2017. Avui en la presència d'una persona que va estar des de 1967, des dels inicis, fins 1994. I això deuen ser aproximadament uns... Mari Carmen Montañés, Carla, molt bon dia.
Bon dia. 27.
27 anys. Uh-huh. És dir que també vas estar des dels inicis al carrer Església i al Canvi, a les actuals instal·lacions de l'Avinguda Francesc Tàrrega, aleshores anomenada Teniente Coronel Torrente.
Exacte. En les instal·lacions del lo que diem la plaça del carrer Església vam estar 14 anys. I després van vindre sí, jo sí vaig estar 13, en total 27.
Els darrers 10 anys com a cap de programes, però sí. Els inicis, Mari Carmen o Carme, com va ser?
Pues mira, jo vaig començar d'auxiliar d'administració, però a mi això dels papers no m'anava. Estava a Madotena de jefe de programes i de programador. I jo de vez en quan pues, anava i li ajudava, agarrava algun disco, escrivia les presentacions, i un dia... me se va ocurrir i jo dic, vaig a fer un programeta. Mm-hmm. Vaig agarrar uns discos, vaig elegir la música que a mi m'agradava en aquell moment, vaig fer les presentacions, vaig fer el programeta en un guió conforme el fèiem abans, mm-hmm. Tot escrit, pel locutor, per la locutora, per al control, per a tot això. I li vaig donar a Amado. I Amado el va mirar i diu, pues això està molt bé. I entonces vas començar a manar-me faena de programació, i com jo tenia moltes hores lliures, perquè en administració les hores no hi havia molta faena, i a mi no m'agradava, pues vaig començar a fer coses, hasta que un dia me van cridar Amado i el director i me van dir, mira, hem pensat que com això ho fas molt bé vas a passar a programació, i jo més contenta que unes castanyoles. I ja, a partir d'ahí pues, vaig estar d'auxiliar de programació, després de redactora, i al final pues, vaig acabar els darrers 10 anys de cap de programació.
Quan es parla de programadora, avui en dia són ordinadors
no, i és que
programen, no? Què era una programadora?
Pues una programadora o un programador era la persona que creava els programes, els posava en un paper, preparava la música, escrivia les presentacions, les coses que tenien que llegir els locutors, i la música que tenia que posar la persona que estava a càrrec del control. Era tot un guió, una espècie de guió que tenia un formato. Tenies que tindre un poc d'inventiva per a escriure i després per a programar la música. Tenies que... no podies posar només la música que a tu t'agradava. Tenies que posar música que li agradava a tota la gent. Aleshores, pues, jo pareix que ho vaig acertar i vaig estar molts anys, bueno, tot el temps ahí. I és el que més m'agradava.
Gràcies per dir... Radio Popular.
Quins records te venen d'aixòs inicis dels anys 67, 68, 69, 70?
Mira, quan encara estava d'auxiliar d'administració, pues m'enviaven pel matí al mercat. Era el mercat vell i la part de darrere la van fer tipo la pescateria. Quan van fer correus, pues allí van posar la pescateria. Entonces m'enviaven tots els dies a agarrar els preus dels productes, del peix, de la verdura i de tot, perquè feien un programa a magazín pel matí, i jo pues anava tots els dies a agarrar els preus de ja veus. Això, per una part. Després, els programes que fèiem de telèfono, la gent escrivia, cridava i demanava cançons, i sobretot del ritme del trabajo, que se va ser quasi des del primer dia que va obrir l'emissora, i va durar fins ben es començar els anys 80, ja 80 i pico. Me llegia totes les cartes que arribaven del ritme del trabajo, me llegia tant que vaig arribar a tindre faltes d'ortografia de les cartes que estaven mal escrites, i jo que mai havia tingut faltes d'ortografia pues vaig inclús arribar a tindre els meus dubtes d'ortografia per culpa de llegir tantes cartes d'això. Però bé, jo sempre he dit que feia la feina que més m'agradava, i a més me pagaven per això.
I per tant, sense cap problema.
Sense cap problema, jo estava així full time.
I arriba el canvi, no? El canvi que ve del carrer Església
sí,
actualment,
sí.
I també que coincidís un poquet en el que va ser la Ona Mitja i la FM, no?
No, primer la FM la vam començar molt antes. Lo que passa és que era una cosa estranya, una espècie d'híbrid. No teníem un estudi per a la FM, perquè en l'altra casa només teníem l'estudi on emetíem en directe i l'estudi de gravacions. Aleshores, la FM el que fèiem era que connectàvem a la onda mitja, no fèiem una programació diferenciada. Mm. Però sí, ja emetíem en FM. I al vindre sí, que vam tindre quatre estudis, dedicàvem un per a la FM, un per a la onda mitja i després un altre, un i mig, per a les gravacions. Mm. I entonces ja a partir d'ahir la FM va començar a funcionar ja a tope. Mm. Així érem una gentà, era molta gent, perquè ja veus, locutors n'hi haven, 4 o 5 locutors, veus masculines, entre informatius, musicals i això. Després n'hi haven dos veus femenines que feien també programació, presentaven programes i gravaven publicitat. Mm. I després, al començar la FM, hi ha una emissió separada, pues va entrar molta gent jove, que estos ja anaven pel seu compte. Mm. Estos ja no els escrivies el guió. Entraven, s'assentaven i el primer que els pareixia dient, no, ja era una altra classe de fer la ràdio. Mm. Molta gent, eren molta gent. Jo me'n recordo que quan feia els horaris era una espècie de jeroglífic on tenien que totes les peces tenien que encaixar, perquè si no, si t'enganyaves en l'horari d'una persona, anava tot a l'aire.
Al ritmo del trabajo, calle mayor, compraventa popular.
Buenas noches, buena música, que tenía un públic que no te pots imaginar. Mm. Era música, era tot música suaveta, posàvem una, dos o tres cançonetes i després una instrumental. I tot, ahí estaven les orquestes de Fran Purcell, de Pol Moriat, de Mantovani, i la gent se dormien en això. Vaig a contar-te una anècdota sobre el Buenas noches, buena música. Quan lo de la sentada de la carretera, jo, a mi va vindre la Guàrdia Civil a buscar-me a casa per a que anara a declarar, perquè, clar, allò havia eixit així. Mm.
I que és quan Manzaneda acaba en el quartelillo.
Quan Manzaneda va acabar en el quartelillo, jo també vaig acabar en el quartelillo.
Estàs en el quartelillo.
Sí.
Això però estem parlant de 1970?
74, me pareix que era, no? No, 77. Crec que va ser el 77. I jo també vaig acabar en el quartelillo, però a mi no me van tancar, perquè era xica, i entonces en aquell, bueno, pues vaig estar declarant allí 3 o 4 hores. I quan vam acabar, el que prenia notes, el guàrdia civil que prenia notes, se va alçar i va vindre i me va donar la mà, no, i me va dir: "Ai, jo escolte totes les nits Buenas noches, buena música. Qui fa aquest programa?" Jo dic: "Una servidora." Mm. Diu: "Pues enhorabona, enhorabona. Jo totes les nits m'adorguen aquest programa."
No?
Imagina quina anècdota.
Ahí te va salvar, ahí te va salvar.
Sí.
Què recordes d'allò de les sentaes, dels grisos repartint, de la gent que al carrer?
Allò va ser... La llàstima és que entonces no se va poder saber qui ho havia fet, perquè no podia ser. Estaven les coses massa malament encara i massa repressió i no d'això. Però ho vam fer nosaltres. Així Soler mos va donar el permís i Javier i jo ho vam organitzar. Mos van fer uns pamfletos que només eren 7 o 8, 5 o 6 centímetres per cada costat, un pamfleteig xicoteig, i a més me'n van fer, me'n recorde, que n'hi haven, me pareix que n'hi haven 2.800, me'n recorde perfectament, perquè me'ls van entregar a mi. Li vaig donar la meitat a Javier i l'altra meitat me la vaig quedar jo, i cada un ell va repartir de carretera, de l'antiga carretera per avall, i jo de l'antiga carretera per amunt. Ens vam agenciar a amics i a familiars, cada un, i vam fer així. Però eren uns pamfletets xicotets, xicotets. Ja veus la poca quantitat que n'hi haven? Mm. Jo, pa que condiren més, els nostres, els que vam tirar la meva amiga i el meu germà i jo, anàvem en uns 600 matrícula a Màlaga. Total. Que perquè condiren més es va fer en muntoneix de 10, i entonces tirava i cada vegada que tiràvem ne caien 10, i ne vam tirar un muntoner a la porta del quartel de la Guàrdia Civil. Però al dia següent la carretera estava plena de bot en bot.
I dos anys després o tres ja estava el desvio fet.
El desvio el van fer, el van inaugurar el primer any, me pareix que va ser, o el segon any, que estàvem nosaltres així en esta casa, així en la Avenida Francesc Tàrrega. Me recordo que vam eixir d'ací a anar a veure com obrien la carretera. Sí, als 2 o 3 anys ja estava el desvio fet. Va valer la pena, va valer la pena.
Radio Popular. Discotour. Uh-huh. Nosaltres els valencians, uh-huh. La UNED també tenia el seu programa, El Oro Amarillo.
Ah, El Oro Amarillo, això va ser antològic. El Oro Amarillo va ser un bombasso. La gent, quan vam dir este programa, va ser una idea del director, de Juan Soler, i la gent mos dia que estàvem locos de posar aquest programa a les 8 del matí. Estàvem locos a les 8 del matí, qui va sentir-vos? Pues va ser un bombasso, perquè ajudava els xiquets a alçar-se sense protestar. I cridaven per telèfon, escrivien cartes, i les mares es podien arreglar sense que ells protestaren, perquè estaven sentint el programa, es donaven el desdijuni mentre ells estaven escoltant el programa, i al poc de temps, al cap d'un any, una cosa així, vas començar en televisió a posar
programes infantils,
programes infantils pel matí. O sigui que vam ser pioners. Igual que en el programa, per exemple, en valencià, pues vam ser també pioners en nosaltres valencians, Pixant Pitar i tota la colla.
Va haver report o...?
Sí, va haver una temporada. Va haver una temporada, al final, als últims anys, el presentàvem, Vicent Pitarch i la gent que el feia, ja era l'època de la transició, i tenien ja molta faena, tenien moltes coses que fer, uns se dedicaven a la política, altres a l'ensenyament, i ja la cosa se'ls amuntonava. Entonces mos van posar de presentadors Enric Dobonio, i van haver programes en què quan jo eixia de l'emissora, després de fer el programa, me tenien que acompanyar a casa perquè recibia amenaces de l'extrema dreta, clar, perquè aquells, això de fer un programa en valencià o català, que diuen tal, pues no podia ser. I això sí, però bueno, tot va passar.
Estem amb Mari Carmen Montañés Carda, o Carmen Montañés, recordant esos anys que ella ja va estar, de 1967 a l'any 1994, 27 anys, en el que també has tingut molt de contacte, per allò de ser programadora i cap de programes, amb artistes, no? Perquè abans els cantants anaven a les emissores a promocionar. Avui en dia es pots tocar per telèfon quan venen a actuar per la zona, no?
Venien. I les enduia a dinar.
Sí, com que
jo tenia una, com era la cap de programes, tenia un pressupost per a quan venien coses d'estes poder endur-me'ls a dinar o a sopar i tal, i això. I sí, recorde molta gent en aquella època: Pablo Abraira, Ivan, Pedro Marín, Alejandro Sanz. Me recorde que vam anar a sopar, sí, me'l vaig endur, els dos mano a mano me'l vam anar a sopar, i jo li vaig dir, això va ser quan va gravar el primer disc, que no me recorde quina cançó era, però ell tenia un nom de dona, de xica, no me recorde com es dia. I jo li vaig dir, tindràs èxit perquè... I me va dir, per què? Jo dic, perquè has agarrat en el primer disc, a mi me recordava molt els cantants de l'època italians, allò que cantaven en la veu esgarrà, te recorde, un Richard Cocciante i tots aquells, pues ell, el primer disc era d'aquest estil. I jo li vaig dir, pues tindràs èxit perquè has agarrat aquest estil, que després ja va anar canviant i anant més per la part flamenca, aquests tocs flamencos que ell li dona als seus. Però jo me recorde que, i era un xavalet, una monaeta, era jovenet, tindria uns 17-18 anys, era molt bonico, xicotet, baixet, i això. Va vindre molta gent, Emilio José, Jean Baptiste Humet, va estar el Pantojo, l'Agustín Pantoja, també, així una vesprà, que per cert vaig eixir a despedir-lo a la porta, i era l'hora, en les 5 de la vesprà, i van començar a vindre les dones com a loques, que estaven esperant els xiquets a la porta de l'escola d'ahir davant, i van començar a vindre corrents com a loques quan el van conèixer, el van veure. I jo em vaig anar corrents i em vaig tornar a l'emissora, i no sé el que va passar ahir. Però sí, recorde, i conjunts també, molta gent allà en l'altra casa i així, sí, això me recorde. Van conèixer a molta gent famosa. Ah, també una de les que més me recorde va ser Àngela Carrasco, que va vindre i tots els xics de la casa anaven locos darrere perquè duia, duia una brusa un poc despassadeta i, claro, era Àngela Carrasco. Però sí, era molt dolceta, una persona molt dolceta, molt agradable.
I en què te quedes de tots els records, Mari Carmen?
Ah, en tots, en tots. En tots, jo he sigut molt feliç en aquesta casa. Molt, 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 molt feliç. L'època més feliç de la meva vida va ser treballant així. Me quedo en tot, en tot. Hi ha coses que te s'han quedat més en la memòria que altres, però quan es tira del filet van eixint totes, sí.
Doncs t'agraïm que hagis compartit amb els actuals oients de COPE i seus records des de 1967 a 1994. Mari Carmen Montañés Sicarda, felicitats també per la part que te toca en este 50 aniversari.
Moltes gràcies i a veure si el celebrem com toca.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.